Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
Últimes evacuacions a l'Afganistan. El doble atemptat a l'aeroport de Kabul ha precipitat la retirada de les tropes internacionals. Espanya ja ha suspès les evacuacions i Pedro Sánchez compareix a aquesta hora des de la Moncloa. Parla d'admissió completa. I anirem en directe. El professor expert de la UB, Xavier Torrents, diu a RAC1 que els islamistes radicals ja tenen la foto que buscaven.
Han matat americans. I aquesta era la foto que volien tenir. I aquest és l'impacte mediàtic que volien tenir. És a dir, els Estats Units va entrar a Afganistan arran de l'atemptat de les Torres Bessones de l'11 de setembre i ara aconsegueixen que al final doncs, aquesta altra foto.
Atenció als conductors, aquest cap de setmana serà l'últim amb peatges a l'autopista AP7, l'A2, el tram nord de la C32 al Maresme i la C33 entre Barcelona i Montmeló. A partir de dimarts 1 de setembre s'aixequen les barreres de 4 peatges i es podrà circular per aquestes vies sense haver de pagar. I els propers 15 minuts també farem un tastet del que vindrà a partir de dilluns. RAC1 estrena nova temporada amb els de sempre i algunes novetats. De seguida ens hi posem abans dels esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Cristiano Ronaldo no seguirà a la Juventus. El seu tècnic fins ara, Massimiliano Allegri, ho ha confirmat en una roda de premsa per allà al partit de demà de la Juve contra l'Empoli. Allegri ha explicat que el portuguès li va dir ahir que no vol jugar més amb la Vecchia Signora, que avui ja no s'ha entrenat, i veurem si acaba confirmant-se el seu fitxatge pel Manchester City.
A RAC1, 14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
El doble atemptat a l'aeroport de Kabul obre un nou escenari a l'Afganistan. Els diferents països han precipitat la retirada de les seves tropes i al final de les evacuacions. El govern espanyol ja les ha suspès. Ara ve Pedro Sánchez, que compareix a aquesta hora, ha assegurat que no deixaran sol el poble afganès. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Sí, bon dia. El govern espanyol finalitza el procés d'evacuació. Aquesta tarda, 4:45 aproximadament, arribarà a la base militar de Torrejón de Ardoz un avió amb els últims refugiats afganesos i el personal diplomàtic i dels cossos policials que encara hi havia a Kabul, els espanyols, i que han gestionat tots els trasllats. També arribarà un altre avió amb col·laboradors de la Unió Europea. I diumenge arribaran a la base de Saragossa 3 avions amb els militars. El president espanyol Pedro Sánchez diu que l'operació ha sigut un èxit, que la retirada es fa en la data que diuen que teníem prevista, però que el compromís en defensar els drets humans no acaba aquí.
España no va dejar solo al pueblo afgano. Hemos permanecido en Kabul hasta el último segundo, como saben ustedes, mientras se ha garantizado la seguridad de la operación, pero seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad en dicho país.
En total, les forces armades espanyoles han evacuat 2.206 persones, la majoria col·laboradors del govern espanyol, una xifra encara provisional, però també hi ha col·laboradors de la Unió Europea, dels Estats Units, de Portugal i de l'OTAN. Sánchez ha anunciat que demà visitarà la base de Torrejón juntament amb Felip VI per agrair la feina feta a totes les persones que han format part d'aquest operatiu.
La majoria de països faran avui els últims vols des de Kabul i quedaran encara els Estats Units i el Regne Unit, que volen esgotar el termini i fins l'últim dia d'agost. Entre els milers de ciutadans que han aconseguit fugir a temps de l'Afganistan hi ha Nazir, un exintèrpret de l'exèrcit espanyol. RAC1 va parlar amb ell fa una setmana quan encara era a Kabul i avui ja des de Mèrida. Tot i al final de les evacuacions, encara confia poder portar a Espanya la resta de la seva família.
Mi intención muchísimo es extraer mi mamá y mi hermano, porque la situación en Kabul, especialmente en Kabul, es muchísimo complicado.
El risc d'un altre atemptat a Kabul encara és molt alt. El professor de Ciència Política i codirector del Màster en Prevenció de la Radicalització i Violència a la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, diu que l'espurna és el pols que hi ha entre els grups islamistes radicals a la zona pel control del territori.
Què va passar fa un segle enrere, per exemple, en l'extrema esquerra comunista? Entre Stalin i Trotsky, Stalin volia fer la revolució en un únic país. Trotsky volia fer la revolució a tot el món. Doncs més o menys passa el mateix en l'islamisme radical. Uns volen fer la revolució en un únic país, Afganistan, això és el que volen fer els talibans, i el grup terrorista que hi va cometre els dos atemptats terroristes, doncs el que volen fer és una revolució mundial. Per això estan en amistats entre ells.
Torrents creu que Al-Qaeda en surt reforçada d'aquesta crisi a l'Afganistan i pronostica que això tindrà conseqüències en la seguretat a Europa. Vaticina que hi haurà nous atemptats terroristes. La xifra de víctimes del doble atemptat a l'aeroport de Kabul s'enfila ja fins al centenar. Ja s'ha començat a posar la vacuna catalana contra el coronavirus. Els primers voluntaris han rebut aquesta setmana aquest fàrmac experimental que produeix el laboratori IPRA, que té la seu a Amer, la Selva. De moment no s'han detectat efectes secundaris adversos. Els assajos duraran un any. Dani Cortés.
La vacuna catalana experimental està en fase 1 i és la primera feta a l'Estat que s'administra en humans. Hi participen 30 voluntaris de 18 a 39 anys dels 400 que s'hi van presentar. No han d'estar vacunats ni haver passat el virus. A 25 d'ells se'ls posa IPRA. I a 5, la vacuna de Pfizer, per poder comparar. L'objectiu d'aquesta fase és veure els efectes secundaris i si es generen anticossos. Ho explica la investigadora principal, Lorna Leal.
Nosotros en un fase 1 no definimos la eficacia de una vacuna. Esto no se puede hacer porque es un número de personas muy pequeño. Lo que se define principalmente, como lo he dicho, es la seguridad y lo siguiente es la inmunogenicidad. La inmunogenicidad, dicho como la respuesta de anticuerpos o la respuesta celular.
L'estudi el fan conjuntament al Clínic de Barcelona i el Trueta de Girona, que estava vacuna té dues dosis que es posen amb 21 dies de diferència. La tecnologia és de proteïna recombinant i s'ha d'estudiar si es poden aplicar a persones a qui se'ls ha posat una d'ARN com Pfizer o Moderna.
Us ho ha avançat aquest matí RAC1. Les farmàcies han fet 50.000 testos ràpids anticovid durant l'agost. S'han detectat uns 600 contagiats, Jordi Bracons.
Aquest mes d'agost, 3.000 persones per setmana s'han anat a fer un test d'antígens supervisat. Des que es va permetre fer-ho, a finals de juliol ho han fet uns 15.000 usuaris, segons el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. La resta són o treballadors de casals i colònies o nens que hi volien participar. El president del col·legi, Jordi Casas, explica a RAC1 que el balanç és molt positiu i que les primeres setmanes detectaven molts més positius que ara.
Mica en mica la gent és conscient i això es nota amb les dades. Hem de pensar que aquest programa es va posar en marxa en un moment en què la incidència era elevadíssima. Estàvem en una situació de pseudo-col·lapse o saturació de l'atenció primària. En aquests moments la situació, per sort, ha canviat.
El col·legi aposta perquè les farmàcies segueixin fent testos i obren la porta a fer cribratges en sectors com les escoles o els col·lectius vulnerables si Salut ho creu convenient a partir de setembre. Pel que fa als testos de venda lliure, Catalunya n'ha venut més de 500.000 i és de llarg la comunitat que més en distribueix de tot l'Estat, de fet aglutina el 25% del total. Són dades de la consultora especialitzada en gestió sanitària IQVIA.
Aquesta nit ha estat moguda al barri de Sants de Barcelona pels botellons que s'han format després dels actes de la Festa Major. La Guàrdia Urbana i els Mossos han desallotjat centenars de persones que s'havien agrupat al parc de l'Espanya Industrial incomplint les mesures anti-Covid i algunes han llançat ampolles i altres objectes a la policia. Benet Íñigo.
Sí, totes les activitats organitzades han acabat a 1:45 de la matinada, com marca la normativa, però molts joves han allargat la festa en parcs i places, aglomeracions multitudinàries sense distància ni mascareta. Quan la policia els ha fet fora, alguns s'hi han enfrontat amb llançaments, però no hi ha detinguts. L'operació ha acabat tocades les 3 de la matinada. Aquesta nit i la de demà, les nits fortes de la Festa Major de Sants, encara espera més gent a la zona. Incidents similars s'han produït aquesta nit en altres punts de l'Estat. A Pamplona, els aldarulls han acabat amb 11 detinguts i 8 policies ferits per llançaments quan els agents han desallotjat el casc antic de la ciutat. I a Bilbao, l'Ertzaintza ha detingut 4 joves que els han atacat quan volien identificar-los.
La jutgessa de Barcelona, que ha autoritzat un tractament amb ozonoteràpia a un pacient Covid molt greu, ho justifica perquè diu que s'ha provat en altres llocs amb bons resultats i assegura que aquesta teràpia, sense evidència científica, pot salvar la vida del pacient, Dani.
A la interlocutòria que autoritza la seva aplicació en un hospital de Barcelona diu que la situació és de màxima urgència per la vida del malalt i que els metges que la tenen estan d'acord en aplicar la ozonoteràpia, però qui s'hi nega és l'hospital. Per això creu la magistrada que val la pena provar aquest tractament.
Se presentan junto al escrito de demanda informes y estudios médicos que sostienen que la ozonoterapia es una alternativa viable para intentar salvar la vida del paciente, ya que según se expone en la documentación aportada, la terapia con ozono se está aplicando en otros hospitales de España y en otros países, dando muy buenos resultados en pacientes de gravedad, toda vez que nos encontramos con una enfermedad, la COVID-19, que no dispone de un tratamiento curativo asentado.
El Departament de Salut ha anunciat que recorrerà la decisió perquè és un tractament sense evidències científiques i ho consideren una ingerència sobre les avaluacions clíniques dels professionals.
Aquest serà l'últim cap de setmana amb peatges a l'autopista AP7 entre la Jonquera i Salou, la 2 entre el Vendrell i l'Aragó, el tram nord de la C32 al Maresme i la C33 entre Barcelona i Montmeló. A partir de dimarts 1 de setembre s'aixequen les barreres d'aquests quatre peatges i es podrà circular per aquestes vies sense pagar. L'alliberament dels peatges és una reivindicació històrica. Veïns i entitats tenen previst, de fet, sortir a celebrar el final de l'autopista de pagament més antiga de l'estat espanyol, la C32. Vilassar de Dalt, Marc Sánchez.
La celebració està organitzada per la plataforma Preservem el Maresme. L'entitat fa 10 anys que lluita per aconseguir millores de la mobilitat a la comarca, entre les quals hi ha deixat de pagar el peatge. Dues hores abans de la mitjanit d'aquest pròxim dimarts hi haurà un sopar de Carmanyola, la lectura d'un manifest, i a les 12 es passarà pel peatge sense pagar, tal com ha explicat a RAC1 el portaveu de la plataforma, Antoni Esteban.
Amb els seus cotxes i amb un cartellet a darrere que posarem a llibre en C32 de Preservem el Maresme, una darrere l'altra i passem per l'autopista per primera vegada en 52 anys sense pagar, per celebrar d'una manera lúdica totalment aquest acte, que és una victòria i ho tenim que celebrar. Són tots els maresmens que ho hem aconseguit, no solament una entitat, són totes aglutinades en Preservem el Maresme, però és una celebració de la comarca.
Esteban diu que seguiran treballant perquè no s'imposi sistemes alternatius al peatge. També afirma que no abandonen la millora de la mobilitat de la comarca, ja que el pròxim repte és el transport públic, sobretot el servei de tren de la línia R1.
Els treballadors de Glovo han començat avui una vaga de 9 dies per denunciar la seva situació laboral. Reclamen que se'ls contracti de manera indefinida. Segons els impulsors de la protesta, té un seguiment del 100%. Aquest matí, 150 repartidors de la plataforma s'han manifestat davant la seu de l'empresa a Barcelona. I ha anat amb Pol Prats. Bon dia.
Bon dia. A la vaga s'hi han adherit gairebé tots els repartidors dels 6 supermercats magatzem que Glovo té a Barcelona. El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, reclama a l'empresa que canviï el seu model de negoci.
No vol tenir una relació laboral directa perquè vol un model de negoci d'implantació digital però no d'arrelament social, i per tant els treballadors i les treballadores els té com una mesura d'algoritme més. Clar, les persones no són algoritme, les persones no són una tecnologia.
Els treballadors d'aquests centres han protestat per tenir un espai per descansar, beure aigua o poder anar al lavabo. Comissions Obreres celebra que aquesta vaga unirà més els repartidors i espera que pugui ser l'inici de la seva sindicalització.
Dilluns que ve, RAC1 enceta nova temporada. Avui s'ha fet la presentació del nou curs des del festival Les Nits d'Acústica al Teatre El Jardí de Figueres. Marta Vilageliu.
Jordi Basté, al capdavant del món a RAC1 de 6 a 12 del matí, ha fet el primer anunci d'un dels principals fitxatges de l'any a les tertúlies.
Ho anirem coneixent durant la pròxima setmana quins seran la gent que intentarà fer un pols també a Pablo Iglesias en una tertúlia on tindrà un dels protagonistes, serà qui va ser durant tant temps el líder d'Unides Podem.
Pablo Iglesias diu que té moltes ganes de començar aquesta nova etapa.
Tengo que jugar un papel diferente, en este caso será volver al trabajo universitario y al trabajo del análisis desde fuera, del periodismo crítico, que además me apetece mucho más y creo que se me da bastante mejor.
A partir de les 12 arrencarà un any més la competència amb els Oscars, aquest any amb una clara novetat.
Però no, tenim nou fitxatge.
Home, clar.
Tenim una guionista nova.
Sí, guionista i locutora, és a dir, nosaltres ho aprofitem tot, no només sap escriure, sinó a més sap parlar. Això és una cosa que demanem, si vols treballar a la ràdio, és un missatge que envio al jovent, heu de tenir una mica el do de la paraula, no com jo.
Després és el torn del vostè primer, de Marc Giró, d'Una a Dues, que repeteix amb tots els col·laboradors i en porta un de nou.
Pol Guas és la nostra novetat, m'entens? A banda de la sintonia. Jo més novetat no us ho puc oferir, escolti'm, sincerament. Facin el favor d'escoltar-s'ho, saps? Perquè si no, de què viurem?
Sí, sí.
I a partir de les dues, una de les estrenes de la temporada, el 14-15 i el primer toc es fusionen al RAC1 Migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Doncs mira, RAC1 Migdia és el nou informatiu que farem en aquesta casa, de dues a tres, com dius, i que integrarà tota l'actualitat. Això vol dir també l'esportiva. Farem mama amb el Xavi Rocamora. I la idea és que això ens permeti ser més flexibles, més àgils, sacsejar l'esqueleta quan calgui.
A partir de les 3 de la tarda i fins les 7 del vespre, Toni Clapés torna amb el Versió RAC1 i ha fet un parell d'anuncis.
Aquesta temporada s'incorpora al Versió RAC1 Mònica Planes. També ens acompanyarà Laura Fa, directament...
Ah, claro, que maravilla!
Laura Fa i el Xavi Franquesa també ens acompanyarà.
I si són les 7, és l'hora de l'Islàndia amb Albert Om, que aquest any arriba a la 6a temporada.
A mi em fa impressió aquesta temporada perquè és la 6a d'Islàndia. Jo mai he fet, o sigui, vaig fer 5 anys del club, 5 anys del convidat, 4 anys de l'hora del pati. A 6 no hi he arribat mai, però clar, al costat del Clapés, del Basté, dels Oscars, dius, bueno, 6 anys no té cap...
No té cap mèrit.
Després, a partir de 8:45, arriba el 9C amb Agnès Marquès.
Ho diu ja el mateix nom del programa. Respondre algunes preguntes, anticipar-nos alguna de les qüestions de l'endemà, amb un format molt informatiu, sense renunciar, això sí, a l'estripar-ho tot i a riure'ns una mica de tot en l'última mitja hora que mantenim en aquesta cinquena temporada.
Xavi Bundó continuarà en Territori de cap de setmana amb el Via Lliure, també amb algun nom nou.
I sí que només diré un nom que em fa molta il·lusió, a part de la resta de la gent que s'anirà incorporant i que anirem explicant, que per mi és un dels millors escriptors de casa nostra ara mateix, que és el